Al repetidor estem exultants. Se'ns inflen el pit perquè aquests dies se celebren els Diàlegs Sant Jordi, un formidable espai de trobada entre autors i lectors que les biblioteques de Barcelona ofereixen com a pròleg a la Diada de Sant Jordi. Del 19 al 22 d'abril de 2023 podem atendre aquestes tres jornades de converses entre escriptores i escriptors d'arreu a partir d'afinitats en les seves darreres obres. Els temples on tenen lloc aquestes trobades entorn als llibres i la literatura són les biblioteques Esquerra de l'Eixample Agustí Centelles, Francesc Bonmesson i Jaume Fuster. Per parlar d'aquesta proposta que posen en marxa les biblioteques de Barcelona amb la col·laboració de Barcelona Ciutat de la Literatura, avui al repetidor ens visiten la periodista i sociòloga Núria Joanico, que modera un dels diàlegs. Hola.
Hola, bon dia.
Què tal, Núria? I el César Moreno Villanueva, director d'Acció Cultural i Educativa de Biblioteques de Barcelona i principal artífex i responsable dels diàlegs Sant Jordi. Hola, César.
Bon dia.
Què tal? Com van els nervis? Com està tot de preparat? Perquè això ja ho tenim a sobre.
Sí, sí, sí. Ja queda menys, ho tenim a sobre, però tot preparadíssim i amb ganes de compartir lectures amb lectores i lectors de biblioteques de Barcelona.
De fet, els diàlegs tornen a aquest Sant Jordi i hi ha hagut un petit lapse de temps on no s'han pogut realitzar?
Va ser durant la pandèmia. L'any passat els vam reprendre després d'algun any d'aturada per la pandèmia, però tornen amb força i amb moltes ganes d'arribar a tothom. I aquest any amb la novetat que ho fem a tres biblioteques de Barcelona, abans ho fèiem en un altre espai, a l'auditori del The Hub, ara ho fem a la biblioteca, com tu deies, Francesc Bonmesson, Agustí Centelles, Jaume Fuster, i amb moltes ganes que la gent participi. De fet, el format és que la gent, al final del diàleg entre els autors i els moderadors, pugui parlar amb els autors també.
Bé, això és una meravella. Tu, Núria, no sé si n'havies participat en algú, però presenciat segurament, no?
Sí, l'any passat també vaig poder moderar-ne un i va ser una mica un alè després de la pandèmia, no? De poder recuperar aquesta presencialitat, aquest contacte amb els escriptors, sobretot escriptors doncs, que també internacionals, no? Que aquesta setmana de Sant Jordi doncs, rebem de sobte una quantitat d'escriptors internacionals i també tenim tota la producció dels escriptors catalans, castellans de casa, no? I llavors aquí es genera un magma, un clima literari doncs, en què gairebé necessitaries que els dies tinguessin més de 24 hores per poder-ho seguir tot.
Clar, clar, és que és ben bé com fer allò que representa ben bé el Sant Jordi, no? Que els lectors, les lectores es reuneixin amb els autors i que es xerri dels llibres més enllà de que després cadascú es reculli i els llegeixi a casa, no?
I tant, sí, sí, és així. Estaria molt bé, com tu dius, de fer-ho més, que durés més dies, però també per una qüestió pràctica ens interessa de portar els autors que es quedaran aquí per Sant Jordi, una cosa que interessa molt a les editorials, i ho concentrem en tres dies abans de Sant Jordi.
César, i tu recordes quan neixen els diàlegs de Sant Jordi que organitzen les biblioteques de Barcelona i com es plantegen en el seu inici? Han variat? Han canviat?
Mira, de memòria diria que comencen 2017-2018 i han variat bàsicament pel que et deia, perquè primer es feien en un altre espai, ara ho hem portat a biblioteques, i també perquè s'han consolidat, la gent coneix la dinàmica, i també perquè intentem portar autors, de fet ho hem aconseguit, de renom, autors destacats, autores destacades, però l'esperit és el mateix, el de sempre, diàleg entre autors i diàleg amb lectores.
Quina meravella. I tu, Núria, sent el segon que moderes, te'l prepares d'una manera diferent enguany o diguem-ne que l'experiència de l'any passat ja va ser prou colpidora?
Clar, a mi el que els diàlegs m'han permès és... Es fan aquestes parelles d'escriptors, no? Com que són escriptors doncs, que tenen novetat, però a vegades doncs, ajuntem escriptors. Per exemple, l'any passat recordo que van fer el John Esbo i la Núria Benditxo, que d'entrada diries, ostres, quin
No tenen
quin
molt a veure, no?
No?
John Esbo com un blockbuster del gènere de la literatura negra que a Catalunya ens agrada moltíssim, no? I clar, com dos mons en col·lisió, quasi,
sí,
no?
Sí, però en canvi la conversa, de sobte, vam trobar que entre ells i entre les seves obres literàries hi ha punts en comú que potser d'entrada, quan els llegeixes per separat, doncs no els detectaries. Llavors, això és molt interessant de poder establir aquestes converses, aquests diàlegs i veure doncs, com les obres que ells han escrit prenen una altra dimensió segons com amb qui la cases, saps?
Clar, precisament és això. No només dialoguen els autors i els autors amb el públic, sinó que dialoguen ben bé les obres, no? Mm-hmm. I arriba un moment d'això, que hi ha com un enteniment entre diferents corpus literaris.
Totalment.
Que guai. Molt bé, doncs perquè tothom afini l'oïda si no heu vist ja l'agenda de les Biblioteques de Barcelona, sense més, donem detall de tots els diàlegs i els seus importantíssims participants. Si voleu, perquè la cosa quedi més dinàmica, a banda de que jo us vagi esmentant un per un tots els diàlegs, podeu ficar cullerada també i aneu comentant cadascun dels diàlegs, inclús, Núria, encara que no sigui el teu, tot el que vulguis dir, vale? Molt bé. El primer té lloc el 19 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Agustí Centelles, de l'Esquerra de l'Eixample, entre Gabriela Adamesteanu i Juan Gómez Bárcena. Està moderat per l'escriptora Inés MacPherson i les obres, els darrers llibres d'aquests autors que col·lisionen aquí són Vides provisionales, publicat per Acantilado l'any passat, i Lo demás es aire, que va publicar també el 2022, Seix Barral. Què diem d'aquest món del Bárcena i l'Adamesteanu?
Mira, és molt interessant en aquests dos llibres de quina manera, a través de la ficció, a través de la literatura, es poden explicar períodes històrics o qüestions concretes de períodes històrics que des de la història no es poden explicar. És un ús molt interessant que fan de la ficció, i aquí remeto el que explicava la Núria. El que és fonamental per fer col·lisionar, com tu dius, aquestes dues obres és el paper dels conductors. És a dir, aquí no hi ha diàleg sense la feina extraordinària que fan les conductores i els conductors dels diàlegs.
I en aquest cas la Inés MacPherson, que també és escriptora i que suposo que té la visió sensible per això, per entendre aquests mecanismes de la ficció i de la no ficció en obres que tenen un context històric però també no oficial, no?
Totalment. És tan important la tria dels autors com la tria de les conductores i dels conductors.
Clar, aquí heu filat ben prim, no?
Ho hem intentat.
El següent diàleg, Eider Rodríguez i Miguel Ángel Oeste, moderat per Núria Joanico, que tenim la gran sort de tenir aquí, i els darrers llibres de la autores són Materials de construcció, publicat per Periscopi aquest mateix 2023, i també en castellà per Random House, Material de construcció, i Vengo de ese miedo, publicat per Tusquets el 2022. Aquí, Núria, sí que ens hauries de dir això. Què narren aquestes dues obres i com es planteja aquest diàleg?
Són dues obres d'autoficció, tot i que jo no sé si els autors se senten còmodes, no?, sota aquest paraigua. De fet, serà una de les coses que comentarem. I totes dues tenen com a punt en comú la figura d'un pare, però d'un pare estrany, d'un pare absent, d'un pare autoritari, d'un pare maltractador, d'un pare amb problemes amb les drogues, greus problemes amb les drogues. Uh-huh. Aleshores, els dos escriptors el que fan és, des de la seva mirada adulta, revisen la seva infantesa, revisen el seu passat i intenten aproximar-se a la figura d'aquest pare des de la distància temporal, no? Llavors, són dues obres clarament dures, són dues obres doloroses i com molt íntimes, no?, perquè parlen, en certa manera, de les seves vides, però també m'ha sorprès que són dos llibres plens de bellesa i de sentit de l'humor. Aleshores, crec que, a més, són diferents, sobretot en la forma, en la manera en com s'aproximen cadascun d'ells dins d'aquestes figures, no? I és molt interessant les dues mirades que ells tracen. Són dos grans escriptors, grandíssims escriptors, que han fet una feinada amb aquests llibres i és molt interessant, doncs, poder-los tenir aquí.
Quina meravella. I a més és això, no? És d'aquelles obres, no? Això que no saps mai com dir-li, no? I suposo que per aquí tantejaràs, no? Si autoficció, relat autobiògràfic, però que són coses superíntimes que tenen un valor universal que imagino que el públic que s'hi apropi, també el 19 d'abril a les 7 i mitja a Agustí Centelles, a la Biblioteca Esquerra de l'Eixample, imagino que tindrà moltes coses a dir i de comentar amb els autors i les autores.
Sí, sí, esperem-ho. De fet, el públic després tindrà també l'oportunitat de parlar-ne.
Molt bé. Següent diàleg, Antònia Vicens i Biel Mesquida, moderat per l'escriptor Sebastià Portell. Això és el dijous 20 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Francesca Bonmesson. I les obres en diàleg són Quasi un miracle, editat per la Magrana el 2022, i Encarnacions, de la Breu Edicions, també editada el 2022. Aquí, això, són autors de la generació del 70 de Mallorca. César, què creus que passarà? Què pot passar entre aquest diàleg entre Antònia Vicens i el Biel Mesquida?
Pot passar de tot en aquest diàleg, sobretot perquè està conduït per en Sebastià Portell, que els coneix molt bé a tots dos, té amistat amb tots dos, entre els tres hi ha molta amistat, i en aquest cas no hi ha tant diàleg entre els llibres, entre les obres, sinó entre els autors i tota la seva obra. Per tant, el que esperem és no només parlar d'aquestes darreres obres, sinó sobretot posar en comú, compartir anècdotes i obra literària d'aquests dos autors.
Una superfesta de la literatura i, de la, i, de, això, i del bagatge autoral de gent ja experta.
Totalment. Volíem una combinació també portar autors joves, com l'autora que comentarem després, sí. I autors ja amb experiència que no podien deixar de venir a Biblioteques de Barcelona.
Doncs anem a l'altre extrem, el jove i radical de la Juana Dolores, personatge, això, una mica polèmic per moments, no? Que recitarà textos sobre el seu darrer llibre, I si una nació desfilant per una catifa vermella, editat per Edicions Poncianes aquest 2023, això és el 20 d'abril a les 7:30 a la Biblioteca Francesca Bonmesson, i després conversarà amb el periodista cultural David Guzmán sobre aquesta obra i també amb el públic assistent. Aquí que destilarà tot el que provoca la Juana Dolores amb el seu repertori i amb les seves opinions que acostumen a ser així esmolades.
Sí, 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 serà un acte irreverent i que enllaça també, parlàvem de l'experiència de l'Antònia Vicenç, d'en Biel Mesquida, enllaça també amb aquest perfil d'en Biel Mesquida, no? Però una noia, en aquest cas, una autora molt jove, i el que volíem era, sobretot, que hi hagués diàleg. Diàleg, hi haurà tres parts en aquest acte. Primer hi haurà un recital del seu darrer llibre, després una conversa amb en David Guzmán, i el que volíem era una tercera part en què parlés amb el públic. Per tant, en aquest cas, hi haurà més de mitja hora perquè pugui parlar amb les lectores, amb els lectors. La idea és aquesta, de potenciar el diàleg no només amb el David, amb altres autors, sinó sobretot amb la gent, amb el públic que vindrà, amb els seus lectors.
Núria, tu la Juana Dolores m'imagino que la tens per la mà. No sé si la segueixes a Twitter, si la llegeixes.
Sí, sí, l'he entrevistat un parell de vegades, he vist els seus espectacles i penso que ara ella justament va guanyar un premi de poesia a l'Amadeu Oller, i va ser la manera en què ella doncs va eclosionar fa un parell d'anys, ho dic de memòria, no? Però ara ha fet una trajectòria ascendent molt ràpida, i ara de sobte és un artista que està a primera línia, no? Tant amb les seves obres poètiques com amb els seus espectacles. Aleshores, és molt interessant que hi hagin actes com aquest en què es trenca una mica amb la distància entre l'artista que a vegades doncs podem mitificar o que ens pot semblar molt llunyà, l'artista de Twitter, no? Que només el coneixem per les piulades, i apropar-la d'aquesta manera perquè la gent la pugui conèixer, perquè la gent en pugui parlar, perquè vegi què hi ha darrere, no? Que a vegades també es prejutja certes persones amb les xarxes socials, no? Doncs trencar amb tot això i poder-s'hi aproximar i bueno, i sí, llavors si connecta per alguna manera, doncs saber que el Festival Grec també tindrà un espectacle, vull dir que és una persona que està ara mateix en boga i està gairebé de forma hiperactiva creant moltíssim.
Clar, la Núria ens dona la seva mirada acurada perquè més enllà de ser periodista cultural a mitjans com el diari Ara, tu també ets sociòloga i suposo que aquesta mena de fenòmens com la Juana Dolores els tens en el visor, no?
Són molt interessants de seguir, sí.
Vale, aviam que no em perdi. Això ja hem dit que és el dijous 20 d'abril la Juana Dolores amb el David Guzmán de Catalunya Ràdio, que podríem dir que és el padrí de Ràdio Maconda. L'hem tingut per aquí i el tornarem a tenir perquè segurament podrem sentir un Ciutat Marac de fet en aquest mateix estudi a Ràdio Maconda de les Biblioteques de Barcelona. Doncs 20 d'abril a la Francesca Bonmesson a 8:15, Juana Dolores amb el David Guzmán. Ens queden un parell. Ens queda, importantíssim, la Sara Mesa i la Imma Monsó, moderades per la periodista cultural Anna Pérez Pagès, que coneixem, per exemple, de l'àrtic de BTV, i les seves darreres obres són La família, publicada per Anagrama el 2022, i La mestra i la bèstia, publicada per Anagrama també aquest mateix 2023. Divendres 21 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Jaume Fuster. César, què? Això és una trobada de mites, no?
I tant, sí, sí, de mites. I estem molt contents de tenir totes dues. L'Imma Monsó, que l'any passat va ser la pregonera de la lectura, i publica nova novel·la, i la Sara Mesa, que és la primera vegada que presenta la novel·la aquí a Barcelona. Dues obres que conversen, que tenen diàleg entre si, a través de la família i de com les protagonistes s'adapten a l'entorn. Uh-huh. I en aquest cas també estem molt contents de comptar amb l'Anna Pérez Pagès, que de la mateixa manera que la Núria Juanico havia de participar en un diàleg de l'any passat, però per qüestions, diverses qüestions, ho va poder fer. Per tant, estem molt contents de tenir la Sara Mesa, l'Imma Monsó, l'Anna Pérez Pagès, i us recomanem això, que no us perdeu aquest diàleg. Serà fantàstic.
Aquest és dels que potser hi tindràs ganes d'anar també, Núria?
Sí, de fet, el llibre de l'Imma Monzó el tinc pendent perquè no m'emparen de dir meravelles, i el de la Sara Mesa és espectacular. Aleshores, és el que deies abans, no? És una trobada de mites, dues grandíssimes escriptores que també serà interessant veure com conversen, perquè les seves obres tenen punts en comú, però potser no tants. Llavors serà interessant veure què ens surt d'aquesta barreja, d'aquest còctel, i segur que l'Anna doncs, els hi sap trobar molts punts en comú.
Molt bé, darrer diàleg, Verús Boixani i Marina Garcés, moderades per l'escriptor i periodista Albert Lladó, a qui també sentirem en algun punt de l'any a Ràdio Maconda. I els seus darrers llibres, Cap altre amic que les muntanyes, publicat per Raig Verd el 2020, i Un món comú de Tigre de paper del 2022. 21 d'abril, Biblioteca Jaume Fuster, a 8:15. Aquí també és un intercanvi d'imaginaris interessant, no, César?
Molt interessant, molt interessant. De fet, en Boixani va escriure aquest llibre en un camp de refugiats el 2013, fugint de l'Iran. Va anar a parar a Austràlia i va estar durant 6 anys en un camp de refugiats i va escriure aquest llibre a través de WhatsApp. És un llibre poètic i de denúncia de la seva situació. I qui millor que per parlar d'aquest llibre que la Marina Garcés amb Un món en comú. De tota manera, estem pendents de la confirmació que en Boixani pugui participar en aquest diàleg per qüestions que tenen a veure amb tot allò que denunciava en aquest llibre, amb Cap altre amic a les muntanyes. No podrà sortir de Nova Zelanda, ha tingut un accident amb la seva documentació, no li renoven els papers per poder venir i estem pendents que pugui fer la xerrada en línia. Esperem que sí, de tota manera, vaja, fins a l'últim moment no tindrem la confirmació.
Està la cosa en l'aire, però bé, tant de bo es pugui fer, igual que va escriure el llibre amb WhatsApps i de les maneres que va poder, doncs que s'obri pas a la manera online que sigui per estar en els diàlegs de Sant Jordi.
Sí, de fet és una de les coses bones de la tecnologia. De vegades, bueno, com deia la Núria, està molt bé trobar-se amb la Juana Dolores, perquè més enllà de la visió que tenim a través de les xarxes d'ella, no? podem parlar i establir un diàleg. En aquest cas, les noves tecnologies van permetre a en Boixani escriure un llibre des d'un camp de refugiats i alhora ens haurien de poder permetre també de tenir-lo en línia. Confiem que sí, que podrem parlar amb ell divendres.
I a més, dos editorials, potser no de les majors, però de les més interessants que tenim aquí, que és Raig Verd i Tigre de paper, que també està bé, no?, que hi hagi tota mena de veus i magnituds en quant al món editorial, a distribució, etc., en els diàlegs de Sant Jordi de les biblioteques.
Això mateix, no hem parlat de les editories. La idea és aquesta també, de donar veu no només als grans grups, sinó sobretot una cosa que fem molt a Biblioteques de Barcelona, petites editorials independents, com és el cas de Tigre de paper i sobretot de Raig Verd amb la Laura Huerga, que està fent una feina magnífica i està publicant obres que no les trobes enlloc. És una editorial imprescindible.
Són heroïnes absolutes, eh? Raig Verd, jo em declaro superfan, i Tigre de paper també. Molt bé. Núria, alguna cosa més dels diàlegs que vulguis dir?
No, també reivindicar la tasca de les petites, de les editorials independents, que ja no ho són tant, no? Vull dir que aquestes editorials les van veure néixer, no? I ara, a poc a poc, doncs, s'han aconseguit situar com a primera línia del panorama literari, i és el que dèieu, no?, que fan una feinada molt important i han aconseguit eixamplar els títols, no?, el mercat literari en català, que això és molt important, no? S'estan publicant autors, tant autors locals com autors internacionals, que s'estan fent unes traduccions magnífiques que no tindríem aquí si no fos per aquestes editorials.
Clar, perquè de vegades revisen obres que potser ja són conegudes, però que fan una nova traducció al català. De fet, hi ha obres capdals, diguem-ne, de la literatura universal, potser no de les obres més famoses, però un William Burroughs, no?, El almuerzo desnudo, potser ens falta una traducció al català actual, i aquestes editorials, com les Males Herbes, Raig Verd, s'encarreguen de no només publicar coses actuals, sinó de revisitar i de posar atenció en fer noves traduccions, i això és una cosa superimpressionant i que, bueno, i que abracem, no?
És un risc que ells assumeixen i que, però que a poc amb les seves trajectòries hem vist que realment el públic ha respost, és a dir, que no ha sigut un salt al buit, sinó que en major o menor mesura doncs aquest eixamplament del mercat literari ha tingut una resposta del públic positiva.
Clar. Vale, doncs abans d'entrar, jo ara vull parlar una mica de vosaltres i del vostre Sant Jordi, però abans d'entrar en això, crec que el César vol puntualitzar una mica que això, que contextualitzar aquests diàlegs, perquè aquesta promoció forma part del programa d'acció lectora, com les biblioteques de Barcelona ofereixen unes dinàmiques de promoció de la lectura a escoles i instituts, i cada any hi participen més de 3.000 alumnes.
Sí, 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 més de 3.000 alumnes a través de diversos formats. Les biblioteques surten dels equipaments i anem a escoles, instituts, a través de diverses dinàmiques, sobretot basades en format de club de lectura.
Exacte.
I cada any hi participen al voltant de 3.000 alumnes.
Està molt bé, perquè hi ha clubs de lectura presencials i també n'hi ha de virtuals.
També. A banda d'aquestes dinàmiques que fem a instituts, també hi ha 100 clubs de lectura, al voltant de 100 clubs de lectura presencials, que cada any apleguen a més de 2.000 lectores. Bàsicament dic lectores perquè són lectores, bàsicament. El 80% de les participants són dones. Però, a més, des de l'inici de la pandèmia hem desenvolupat una nova línia de clubs de lectura virtuals que s'ha consolidat perquè en una mica més de 2 anys hi han participat 2.300 persones. Per tant, tenim més de 4.000 persones participant en clubs de lectura, 3.000 alumnes participant en dinàmiques de clubs de lectura en el marc del programa Acció Lectora, i a banda tota la programació que fan les 40 biblioteques al llarg de l'any.
Clar, és una meravella. Aquest any celebrem 25 anys de clubs de lectura, perquè hem de recordar això, que el primer club de lectura va ser la Biblioteca Francesca Bonmesson el 1998, que sí. Això també és com per inflar el pit, és com, uah, Déu-n'hi-do.
Sí, el primer club de lectura a Barcelona ciutat va ser a la Biblioteca Francesca Bonmesson aquest any fa 25 anys.
Imagina't.
25 anys fent clubs de lectura, està molt bé perquè s'ha eixamplat també el món dels clubs de lectura, ara en fan llibreries, en fan museus, però com tu dius, no hem de treure el pit perquè són 25 anys, més de 100 clubs de lectura com el que porta la Núria de Salut Mental, uh-huh, a la Biblioteca Agustí Centelles, i tants altres. De fet, aquest setembre estigueu atents perquè farem una festa de celebració dels 25 anys. La idea, no puc dir noms, però la idea és portar un Premi Nobel.
Oh, quina meravella, això.
Sí.
Bé, i la festa abans d'aquesta gran festa que ja ens ha donat en exclusiva o mitja exclusiva o petit spoiler al César, és això, aquests diàlegs de Sant Jordi que serveixen de prèvia a la diada del 19 al 21 d'abril. Vale, molt bé. Ara jo vull saber com vosaltres dos, Núria, César, viviu el Sant Jordi. Us vaig demanar, per exemple, un so representatiu. A què us evoca el Sant Jordi quan penseu només en una cosa, tanqueu els ulls i penseu en sons? La Núria em va dir, jo et diria, un so de carrer, de gent. Em deies, Núria, que el dia de Sant Jordi te'l passes cada any per Barcelona, caminant, treballant, perseguint escriptors, així que els sons de carrer, com això que ara ens aboca la ràdio, seria no, la teva aportació. El que tu penses són això, penses en carrer i gent, no? Molta gent.
Sí, és allò de la feina del periodista, és molt bonica, però també les setmanes abans de Sant Jordi és bastant... hi ha moltíssima pressió, no? És bastant intensa, no? Aleshores, què passa el dia de Sant Jordi? El dia de Sant Jordi és un dia preciós que per a qualsevol periodista cultural és el dia més important de l'any en temes de feina, però clar, no el pots gaudir en família o no el pots gaudir amb els amics perquè caigui com caigui, aquest any cau en diumenge, però a nosaltres ens toca treballar. I això, en certa manera, en realitat també és un privilegi perquè la nostra feina consisteix en què et deia, no? Perseguir escriptors, des de les 9 o 10 del matí que hi ha els típics esmorzars d'escriptors, no? Mm-hmm. L'esmorzar a l'Ajuntament, doncs començar també la jornada allà i llavors arrenca una marató de recórrer Passeig de Gràcia. A més, aquest any tenim Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, fins a l'estàtua de Colom, plena de parades. Aquest any diria que és l'any que hi ha més espai a Barcelona ocupat per parades d'editors, de llibreters, d'associacions.
Això en el continu aquest gran, però després si te'n vas per Gràcia o te'n vas al Passatge Calders, a la llibreria Calders, hi ha un munt de punts on hi ha moments de parades, autors, a la Llama Store, és que Barcelona està... No?
Sí, de fet, el Passeig Sant Joan també hi ha tota la part de còmic.
Passeig de Sant Joan.
Aleshores, veus una transformació brutal de la ciutat i poder-ho viure això, no? En primera persona, poder-ho viure al costat voluntat dels escriptors a haver-los de, en certa manera, molestar i demanar entre firma i firma, com esteu, digue'm quatre coses, si us plau, que estic fent una crònica. És molt, molt interessant i és fascinant, i passen els anys i ho anem fent any rere any, però al final sempre hi ha coses noves, sempre hi ha anècdotes. L'any passat va haver-hi la història de la pedregada, no? Que de cop feia un dia radiant i de cop va caure aquella pedregada que es va girar un vent i de sobte les parades sortien volant.
Veus, a més, aquestes... amb una petita trampa que després va tornar a sortir el sol, la gent va tornar a posar les parades i va tornar a caure. Sí. O sigui, va ser increïble.
Sí. Llavors, cada any sempre hi ha alguna història que esperem, doncs això, no? Que aquest any no plogui i que tot acabi bé, però que ens deixi també alguna anècdota per recordar.
Clar, doncs molt de fitness, molt de tenir l'intel·lecte molt a punt per quan intercanvies paraules amb algun autor, i molt d'inclemència temporal sovinteja també al Sant Jordi. Després us faré un parell de preguntes en comú, però m'agradaria ara sentir el so del César. Al César li van dir: a tu què et remet el Sant Jordi? Pot ser uns sons de carrer com aquests que ens porta la Núria, o pot ser alguna música. I ell em va dir: com a música, jo penso en el concert de Keith Jarrett, sobretot la part que sona a Caro Diario.
Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
És aquell moment del film quan Nanni Moretti va amb Vespa al lloc on van assassinar el Pasolini. Explica'ns, César, això, aquesta vinculació, perquè aquesta cosa tan emocionant d'aquest concert del Keith Jarrett i la pel·li del Nanni Moretti.
A mi m'agrada molt Nanni Moretti, però sobretot m'agrada Pasolini, m'agrada Keith Jarrett, i quina millor combinació, no?, que tenir-los tots tres junts en una pel·lícula. De fet, és una cançó, una peça que em recorda sobretot a Pasolini, no tant a Sant Jordi. La tria era perquè em recordava un escriptor. Uh-huh. Crec que és una barreja fantàstica i recomano moltíssim la pel·lícula. Una pel·lícula en què Nanni Moretti passeja amb Vespa per la ciutat, per una ciutat com Barcelona, uh-huh, que, com deia la Núria, estarà d'aquí a Sant Jordi diumenge, plena de gent, plena de llibres, i aprofito per recordar que els diàlegs acaben amb el pregó de la lectura, el pregó de la lectura que tindria lloc dissabte 22 d'abril a les 6 de la tarda, amb una conversa entre la pregonera d'enguany, la Gemma Ruiz Palà, i l'Anna Guitart.
Això també és destacable. Vale, ara que has dit coses de principis i finals, tots dos, expliqueu-me, com comenceu el dia de Sant Jordi i com l'acabeu? Si teniu una foto de la sortida i foto finish, com us recordeu? O sigui, com una imatge general de tots els Sant Jordis. Primera hora al matí, aviam, César.
Jo patint moltíssim.
Quina hora t'aixeques? Què esmorzes?
Què esmorzo? Ah, cereals, com sempre. Un bon cafè amb llet i cereals. No, t'he dit patint no. Patint pateixo els dies previs. El dia del pregó, el dia dels diàlegs, pateixo moltíssim. Estic patint des de fa setmanes. Uh-huh. La feina està feta, la feina sortirà, però sempre hi poden haver qüestions d'última hora que poden fer que no surti bé la feina, com el que us deia d'en Bouchani, que no sabem segur si podrà participar. Però a Sant Jordi ja més tranquil i amb ganes, en aquest cas, de gaudir-ho amb la família, amb els nens, de sortir a passejar, comprar llibres...
Clar, expectant.
I tant, sí.
Vale, Núria, primer moment del dia. Tu has parlat dels típics esmorzars que hi ha de Sant Jordi. No sé si tu dius, bueno, doncs jo aquell dia ja esmorzaré al carrer, o des a casa necessites una mica de tranquil·litat abans.
No, jo també sóc de cereals a casa, per si de cas, perquè quan estàs allà treballant no saps si podràs pescar alguna cosa o no. Llavors, millor assegurar-te el tret i venir menjat de casa, i llavors els esmorzars, doncs, ja et dediques a buscar amb qui has de parlar. Però sí, jo també el començo una mica amb moltíssima il·lusió, perquè per nosaltres és l'esprint final, no? Al diari, doncs, els últims mesos hem estat treballant amb diaris especials, amb suplements especials, etc., no? Uh-huh. I el dia de Sant Jordi és l'esprint final, i hi ha tota aquesta il·lusió que se t'encomana, no? El carrer, que surts al carrer i veus la gent contenta, entusiasmada, tothom està tranquil, tothom està amb ganes de gaudir a les parades de llibres, i llavors es crea aquesta atmosfera tan bonica, no?, que al final acabem caient en tòpics, no?, acabem dient: és que Sant Jordi és el dia més bonic de l'any, però és que surts al carrer i realment és així, no hi ha manera de contradir-ho.
Exacte, no hi ha contradicció possible. Vale, i ara la foto finis. Al final del Sant Jordi, com us veieu, més o menys, o projecteu aquest final de Sant Jordi, o recordeu algun final de Sant Jordi?
en el meu cas, jo acabo anant a sopar amb els companys de la feina o amb els amics, amb qui puc pescar, perquè normalment acabem tard.
La gent dispersa.
Sí, però és el moment en què acabes respirant i estàs molt satisfet de com ha anat el dia, perquè en general sempre va molt bé. És un dia molt guai.
Clar, s'ha de fer un darrer brindis al final del dia, César?
I tant, sí, en el meu cas encara més, perquè és l'aniversari de amb la meva dona. Aquest any farem 15 anys.
Ai, que bonic, això.
Sí, sí, sí. I ja pensant en el Sant Jordi següent, en els diàlegs de l'any que ve, ja pensem el dia de Sant Jordi, pensant en qui podrem portar, quina autora, quin autor...
César, m'estàs preocupant. Tu ets una mica com jo, patidora Molinex, eh?
Sí, pateixo molt. Però gaudeixo moltíssim, també. Ah,
d'això es tracta. Vale, ara, com així, ja una mica més ràpid, ja per anar acabant. Una anècdota sonada d'algun Sant Jordi vostre. No cal que sigui professional, pot ser personal. Alguna cosa que us hagi passat que dius estrafolària, peculiar, o veure algun autor que dieu, mare meva... Vale, mira, a mi m'ha vingut un al cap per si us puc ajudar. Jo recordo treballar en una llibreria que estava a Rambla Catalunya cap al final, Rambla Catalunya 38, em sembla que és, no diré el nom de la llibreria, i aleshores jo sortia aquells 3 minuts que tens durant les 14 hores de treballar en una llibreria en el Sant Jordi, sortia a menjar-me l'entrepà o just d'anar al lavabo i em vaig trobar el Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo, que vaig dir, ostres, és que aquest és dels que està signant com un boig avui, i dius, ostres, Mario Vaquerizo, llibre, aquí, em peta el cap una mica.
A mi sí que em passa, tot i que no és una anècdota, però és una tendència que els últims anys cada vegada ens passa més als periodistes culturals, que de sobte vas pel Passeig de Gràcia i veus cues llargues, i al final el que acabem fent és traient el cap a veure aquesta persona qui és, mm-hmm. I ens trobem que moltes cues són de...
Youtubers.
Youtubers, influencers, que han escrit llibres, que generen un fenomen de masses molt, molt gran, però que jo no els conec, em sap molt de greu, però clar, jo no sé qui són, i acabo descobrint persones...
Això és una cosa que a mi em torna boig, com youtubers que venen un llibre i els adolescents o les adolescents o els nens van a comprar el llibre, però bueno, té alguna cosa de positiu, no?, que al final d'això esdevingui un llibre, no sé.
Sí, llavors recordo un any que el llibre més venut en castellà va ser d'un autor que es diu César, no me'n recordo el seu cognom, que va guanyar el Got Talent,
vale.
I va ser aquell any, que al final nosaltres al final del dia fem allò de les llistes dels més venuts i que amb els més venuts i tal, i vaig haver d'entrevistar aquest noi que no sabia qui era, i de sobte vaig fer un màster en 2 hores de la seva obra per poder-lo entrevistar, i perquè havia estat realment, doncs, això, el més venut en castellà.
Quina meravella. César, alguna anècdota així?
No, només compartir un any. Acabava de llegir Ciutat Oberta, de Teju Cole. Tot just havia tancat el llibre. Ostres. I vaig veure pujant per la Rambla el Teju Cole.
Publicat per Acantilado.
Totalment, sí, sí, sí. Em va semblar que era ell, i després, anys després, amb la Marta Carnicero, em va confirmar que era ell.
Sí, no sé quin aspecte fa el Teju Cole. Jo m'he llegit el llibre, però no el recordo ni veure la solapa del llibre, la foto del Teju Cole. O sigui, no el reconeixeria jo pel carrer.
Jo no sé com el vaig reconèixer. Suposo que en llegir-lo vaig buscar alguna informació per internet. Recordo que era molt primet... Bastant jove, sí, sí, sí.
M'ha passat, bueno, ara ja deixo, perquè no ets a explicar jo anècdotes, però al Festival de Donosti de Sant Sebastià, al Festival de Cinema, que no té res a veure amb el Sant Jordi, però també com veure una pel·li d'un cineasta iranià que el tio ha tingut bastants problemes els darrers anys, que era el Jafar Panahi, que és un mestre, i aleshores acaba de veure la pel·li, anar a la plaça de Donosti a fer un pinxo a les 11 ràpid, i al teu costat, a la barra dret, menjant-se un pinxo, Jafar Panahi, que és bastant impressionant això quan et trobes... No, aquesta mena de coses passen al Sant Jordi, no? També que et trobes com autors que fins i tot potser n'hi havies calibrat que estarien per la ciutat i estan allà.
Totalment, sí, sí. És un dia inesperat, no?, de trobades inesperades.
Clar. Vale, doncs les dues darreres. La penúltima és amable i l'última ja veureu que és... Se m'ha acudit aquest matí.
Ai,
i he dit,
buà,
Albert, estàs tarat. La penúltima, molt, molt, molt òbvia. Un llibre que us agradaria que us regalessin aquest Sant Jordi, per si donem pista a algú que estigui escoltant. Pot tenir a veure amb els diàlegs o no, perquè pot ser, no?, que hi ha algun dels diàlegs, el César aquí muntant els diàlegs i diu, ah, però em falta aquest llibre.
Jo, el de l'Imma Monsó, el tinc allà. Malauradament aquest any hi ha hagut una sobreproducció editorial i anem desbordadíssims. Llavors, no el tinc, és un llibre que m'agradaria que algú me'l regalés. I que tinc moltes ganes de llegir-lo perquè he llegit les seves obres anteriors i és una escriptora que em fascina, aleshores. És el meu títol pendent de Sant Jordi.
És meravellosa. I tu, César?
En el meu cas, tinc ganes que em sorprenguin, perquè el fet d'estar al cas de l'actualitat literària, més o menys fa que tinguis controlada, no?, totes les novetats, i justament el que m'agrada, el que tinc ganes, és de descobrir altres obres, sobretot de fons, que no he llegit i que segur que em faran il·lusió. Sí, sí.
Bé, si escolteu tot el repetidor, ja veureu que hi ha un munt de recomanacions literàries de còmic, de juvenil i infantil en aquest repetidor, per tant, aquí també hi haurà un munt d'idees. Molt bé, la darrera pregunta. Agafeu-vos, eh? Què us estimeu més? Un Sant Jordi ideal, idoni, on fa sol, les parades dels llibreters i les llibreteres estan superben posades, la gent gaudeix amb les flors, tothom s'enamora, els diàlegs de Sant Jordi funcionen espectacularment bé i tothom ho celebra amb un gran brindis i comunió al final del dia, o un on plou moltíssim però ens evita tenir restriccions d'aigua aquest estiu?
Ai. Pregunta difícil. En realitat jo t'hauria de dir el de la pluja, perquè anem molt, molt, molt curts d'aigua. I si som conscients del gran problema que tenim i que tindrem aquest estiu, hauria de ploure en qualsevol dels casos. Mai plou a gust de tothom, però... Ara bé, si pot ploure dilluns en comptes de diumenge... No estaria gens malament.
No, però esmolo encara més la pregunta pel César, eh? O sigui, que plogui el Sant Jordi implica que plou durant un prou temps com perquè no tornem a tenir reserves d'aigua a Catalunya. Si no plou, ens fotem fins a l'agost i aquí hi haurà hores del dia que no tindrem aigua a l'aixeta.
És una pregunta molt mala llet, eh? No, que plogui. Que plogui, primer, perquè és necessari. És necessari per poder continuar fent llibres. I d'altra banda, perquè segur que hi ha un pla B. Un pla B, després de l'experiència de l'any passat, segur que si aquest any plou hi haurà un pla B. I parlant d'aigua, de la necessitat d'aigua, de ciutat, aprofito també per recomanar-vos el festival, la segona edició del Festival de Literatura, que tindrà lloc aquest setembre, el dia 30 de setembre i el dia 1 d'octubre, a la Biblioteca Collserola. Un festival que gira entorn de la literatura de natura, la literatura, i que combina d'alguna manera aquestes dues qüestions que tu comentaves, no? Pluja, natura, la necessitat de cuidar el medi ambient i la literatura, la cultura. Totes dues qüestions són bàsiques, necessàries per viure.
Molt bé, m'encanta que el César tingui solucions amables per totes les meves qüestions distòpiques. Doncs ha estat un plaer tenir-vos aquí a tots dos, a Núria Joanico i César Moreno. Espero que gaudiu molt d'aquest Sant Jordi, que plogui el que toqui o que esdevingui el que hagi de ser, però que vagin molt bé tots aquests diàlegs de Sant Jordi del 19 al 21 d'abril i que també el dia de Sant Jordi tothom estigui al carrer, tothom compri llibres i seguim gaudint de la cultura.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tot plegat i que vagi molt, molt bé el Sant Jordi.
Gràcies. Que vagi molt bé el Sant Jordi, César.
Gràcies, Albert, gràcies a l'equip de la biblioteca, a totes les companyes de biblioteques per aquesta tan bona feina que esteu fent.
Moltes gràcies per estar aquí al repetidor. Molt bon Sant Jordi i fins aviat.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.